El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
El sector de la construcció està recuperant llocs de treball des de la crisi de 2008. Actualment, un 12% dels treballadors de la comarca es dediquen a aquest sector professional, que actualment compta amb 4.473 empreses que hi treballen. Una xifra que ha anat creixent de forma lleugera en els darrers mesos. Abordem aquestes dades a aquesta hora amb el Josep Milà, secretari tècnic del CIES. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio, Josep.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Quin pes podríem dir que té ara mateix la construcció a la comarca, al Vallès Occidental?
Té un pes de... per exemple, les dades de Sabadell són més de 600 empreses i més de 5.000 treballadors, i en el conjunt del Vallès també la xifra que nosaltres tenim també és més o menys coincident amb això que deies tu a 30 de juny. Et podria dir les dades exactes, per exemple, el total del Vallès, el número d'empreses, per exemple, de construcció, et parlo de total Vallès, eh?
Uh-huh.
En concret, són 4.473, i després amb llocs de treball, i ha anat pujant també, trimestre a trimestre, amb llocs de treball igualment també ha anat pujant, vol dir que té una evolució després de la pandèmia també molt, molt positiva.
Clar, entenc que aquest sector havia experimentat una caiguda molt important arran de la crisi immobiliària del 2008, no? Les dades diuen que des de llavors s'ha experimentat aquest creixement?
Sí, hi ha hagut, si anem enrere, exacte, excepte el parèntesi aquest que et deia de l'any 20, doncs hi ha hagut una evolució positiva, ha anat augmentant i, per exemple, els últims trimestres, després de l'aturada de la... per la pandèmia, a diferència d'altres sectors que han tingut, evidentment, doncs, un impacte molt fort i una evolució més irregular, en el cas de la construcció, tant els autònoms com els afiliats, com el nombre d'empreses, ha anat pujant trimestre a trimestre, progressivament, però ha anat augmentant, amb la qual el pes, diguem-ne, dins del conjunt de l'economia, doncs també augmenta, i això és important pel seu efecte tractor que té.
Uh-huh. Perquè clar, entenc que és un sector que també explica una mica com està tot plegat, no? Perquè si es construeix més vol dir que també les butxaques estan més plenes per poder fer promocions, per poder-nos decidir a fer reformes a casa o per poder-nos decidir, per exemple, a fer més obra pública, no? Al final és una mostra també del motor social o no?
En part sí, perquè al final la construcció és un sector que també s'adapta molt a les necessitats i evidentment, com dius tu, si l'administració doncs incentiva o vol fer més plans d'habitatge social, doncs la construcció és una eina i és un sector imprescindible i té aquesta capacitat d'anar-se adaptant a les necessitats socials, responent també al que són aquests destins més socials i més de necessitat, a part del mercat privat. Però a part d'això, el que nosaltres sempre també valorem, i de fet el Gremi de la Construcció és fundador i forma part del CIES des de sempre, i nosaltres anem seguint aquestes dades. I per què? Doncs sobretot perquè té un efecte locomotora en un conjunt de sectors industrials, d'instal·ladors, d'autònoms, en fi, que té un efecte, com et deia, tractor, i forma part d'aquesta cadena de valor que aporta un impacte en un conjunt de sectors molt, molt important, no? Estem parlant d'instal·ladors, d'indústria relacionada amb tot el que és el món de la construcció. Per tant, és un bon símptoma, no per la construcció estrictament, sinó també per aquest conjunt de sectors, tant d'autònoms com d'empreses, al seu entorn. I en aquest sentit, aquesta cadena de valor és molt important. I això té una repercussió per cobrir necessitats socials, on aquí l'administració també ha d'oferir plans que ajudin a fer habitatge social, i per l'altra banda també doncs amb la compra-venda i construcció del que és habitatge privat.
Per tant, doncs, té aquest pes també. I les perspectives què diuen? És a dir, les dades que teniu des del CIES, què ens diuen? Que seguirà creixent?
Nosaltres ara estem acabant l'última enquesta de clima empresarial, que tot i que el conjunt de l'economia, ja veureu ara quan ho presentem, doncs que ja continua una altra vegada una incertesa pel context econòmic general, però la construcció, com que se situa molt, com deies tu, amb necessitats molt concretes del territori, de les persones, dels municipis, per exemple, amb els seus plans que tinguin d'habitatge social, etcètera, etcètera, doncs queda més acotat i no està tan arrossegat pel que és el context més d'incertesa general que ens afecta el clima aquest que et deia global de l'economia. En el cas de la construcció, doncs va fent una mica el seu camí, va mantenint l'activitat i, per tant, preveiem dins d'aquest context general d'incert, d'augment de costos, d'una certa frenada en general perquè tot ha pujat molt, però sí que la construcció va aguantant perquè, com et dic, té una activitat molt, molt delimitada, molt concretada, molt de peu sobre el territori. I això s'aparta una miqueta d'aquest context més general. Com deies tu, hi ha unes necessitats socials, hi ha uns programes de les administracions que volen solucionar doncs, aquesta necessitat i aquest dret fonamental de l'habitatge, de l'habitatge social, del dret a poder tenir habitatge, de la rehabilitació, de poder també construir, reformar el parc d'habitatges, etc. I, per tant, s'aparta una mica del context general. I en aquest sentit preveiem, contestant una mica la pregunta, de que anirà mantenint la seva activitat, el creixement a poc a poc de centres de treball i de llocs de treball.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui el Josep Milà, secretari tècnic del CIES. Gràcies i que tinguis un molt bon dia.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
I seguim abordant aquesta qüestió, aquesta hora, un cop feta la radiografia, de seguida doncs, ens fixarem en l'altra part. No? Ara que sabem que tenim aquest 12% dels treballadors de la comarca que es dediquen al sector professional de la construcció, que actualment compta, com dèiem, amb 4.473 empreses arreu del Vallès Occidental. En el cas de Sabadell, més de 600 empreses hi treballen, amb més de 5.000 treballadors doncs, fent feina al sector de la construcció. I ara el que volem fer és acabar de concretar aquesta situació, aquesta anàlisi. En parlem amb el Toni Palet, que és el president del Gremi de la Construcció de la Comarca. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia.
Repassàvem una mica com està el sector de la construcció, aquesta fotografia del sector de la construcció. Aquests dies llegíem que el sector denuncia dificultats per trobar professionals que puguin treballar-hi. És així?
Sí, aviam, més que la queixa de trobar treballadors, que ja és el que ens toca, el problema està en que entenem que sobretot el que abans en dèiem aprenents ara ha desaparegut completament del sector de la construcció o és quasi pràcticament nul. I la queixa que tenim és que les plantilles estan molt, molt envellides, amb unes mitges entre 50 i 55 anys i que això fa que el sector de la construcció tingui un recorregut molt curt.
Clar, i a més entenc que en aquest sentit també deu afectar, no?, el fet d'aquesta dificultat de trobar aquests professionals o aquests aprenents que puguin seguir a l'ofici, deu tenir conseqüències també en el funcionament de la feina del dia a dia, no?
Sí, exacte, perquè la mancança de personal i sobretot jove dintre del sector de la construcció, que és el que més impulsa i que fa veure que el sector de la construcció és important i que genera molts llocs de treball i que, a més, algú ha de fer les cases al final, algú ha de fer les rehabilitacions, algú ha de fer les reformes i algú ha d'arreglar les goteres, humitats i de més coses que succeeixen en una casa del dia a dia. I que per això estem molt interessats, sobretot, en que el tema d'aprenents es torni a activar i que funcioni 100%, perquè, si no, el sector de la construcció tal com el coneixem ara actualment tenim el temps enrere ja, o sigui, ja estem restant.
Clar, i com s'hauria de fer això? És a dir, demaneu que hi hagi alguna mena de formació reglada, penso en formacions dual de formació professional, per exemple, en què doncs, hi hagi unes hores de formació i també unes hores d'estada a les obres i a la feina en el dia a dia. Creieu que això ho podríeu fer vosaltres si es busqués alguna fórmula legal perquè existeixi aquesta figura? Què és el que faria falta?
És que crec que ens hem passat de frenada molt. O sigui, el que tenim actualment no funciona. I hem d'entendre tots, sindicats, polítics i empresaris, que el que tenim actualment al sector no funciona. i que si abans hi teníem aquesta mà d'obra d'aprenents a l'obra i que en 2, 3 anys, 4 passaven a ser oficials i era qualificada i són els que ara actualment estan treballant les nostres plantilles, hem de tornar a el que ens funcionava, no? O sigui, hem de ser lo suficientment intel·ligents per poder canviar una cosa que hem fet que no funciona entre tots, eh? Ja no estem buscant de qui és culpa o no és culpa, sinó de que el que tenim actualment no funciona. I un dels pals més importants per què no funciona i que hem ficat a la roda és que, per exemple, un aprenent en 16 anys no pot entrar a treballar en una obra. I això avui en dia és imperdonable. O sigui, avui el jovent té de poder entrar a treballar en 16 anys a l'obra, igual que fan altres sectors, no és més important. I hi ha moltes queixes des de diversos sectors que en 16 anys és una explotació... Escolti'm, deixem decidir els joves, no? Per què hem de decidir nosaltres la seva vida en tot? Després ens queixem que els joves d'avui en dia no tiren endavant, no es mouen, no són espavilats, però si els estem modificant la vida nosaltres mateixos quasi fins que som grans, i això no pot ser, que decideixin ells. Al final, un jove en 16 anys que no vol continuar estudiant perquè no li agrada, perquè no li va bé, perquè no funciona, i vol entrar dintre del mercat laboral, ell ha de decidir on vol entrar a treballar, i ell és responsable de lo que ell faci. I avui en dia les obres ja no és com fa 10 anys o 15 anys enrere, estan molt ben preparades, amb uns sistemes de seguretat i la gent amb uns cursos especialitzats que per això estem treballant, amb unes maquinàries que els esforços ja no són ni la meitat de lo que eren abans. Però jo crec que és molt important que li donem al jove que pugui decidir ell i que pugui treballar aleshores en 16 anys, perquè és molt important. O sigui, no ens oblidem que de 16 a 18 anys, aquests 2 anys, és el més important que hi ha a la vida d'una persona perquè es formi dintre de treballar. A partir de 18 anys, si a 16 ja no vol estudiar, té 2 anys per fer qualsevol altra cosa, i després ja és molt difícil que en 18-19 anys entri en una obra voluntàriament per aprendre un ofici. Estem parlant no de necessitat, sinó d'aprendre un ofici. I això ja és molt difícil. Jo crec que hem de treballar aquí i hem de tornar al que abans ens funcionava.
Perquè establir alguna mena de formació professional perquè una part d'aquest aprenentatge es faci de forma arreglada, que potser és el que es busca des de l'administració, podria ser una solució?
És molt difícil. O sigui, un noi que no vol estudiar a l'escola i els fiquem a fer formació professional obligada en una altra escola. És que, no sé, jo no ho acabo de veure. Jo, si hi ha algú d'aquesta gent que ho ha inventat i em diu que un nano de 16 anys que no vol continuar els estudis, el portarem a fer formació professional per continuar estudiant, que ja no vol estudiar, no m'estranya que al cap de 3-4 mesos ja no tornin. Perquè és que no estem parlant del mateix. Jo crec que aquí tenim una equivocació molt important, i és el que dic, és com fiquem dintre, com regulem aquests nanos perquè facin el que nosaltres volem fins que tinguin una certa edat. No, no és així. És un nano 16 anys que es vol buscar la vida, s'espavila. I el que jo he dit és que el seu, com funcionava abans, era un contracte d'aprenent a l'obra, ben regulat, ben especificat, amb unes hores, amb uns cursos especialitzats que ja estan regulats i ja funcionen i funcionen bé. Per tant, l'únic que hem de fer és que aquests cursos també els facin els nanos joves i que estiguin en una obra treballant una sèrie d'hores, amb un contracte i amb un sou, perquè això és un noi en 16 anys que no vol continuar estudiant i que vol entrar dintre del mercat laboral a treballar, el que vol és tindre un sou i tindre uns calés per sortir, per ser independent o per el que ell vulgui. I això és el que no regulem amb una formació quan els traiem de 16 anys i els tenim fins als 18. No existeix. Per tant, un nano que no vol estudiar farà una altra cosa. I en altres sectors ja es pot fer. Per què en el sector de la construcció no es pot fer? Per què ho vam tallar? Per què vam dir que fins als 18 no van entrar? Perquè era explotació, perquè és un treball dur, perquè... Escolteu, els nanos en 16 anys, avui en dia, el que ja no vol estudiar i vol entrar dintre del mercat laboral, que decideixi ell. No nosaltres. Nosaltres no som ningú per decidir per una persona. Són ells els que tenen de decidir. I amb una obra avui en dia no s'explota a ningú. És incomprensible, en tot i com està el sector professional, ben preparat, amb bones maquinàries. I a més, dintre del sector ja no és com abans, que un feia de tot i era tot. Avui en dia és molt especialitzat, hi ha moltes categories. I a més, és el que us dic, hi ha una sèrie de cursos de preparació per tots els nostres treballadors, que és on aquí els gremis i associacions sempre han treballat i conjuntament amb els sindicats, perquè tothom que entri en una obra estigui preparat per realitzar les feines que s'han de fer a l'obra, amb el tema de seguretat, amb el tema d'aprenentatge, amb el tema de professionalitat.
I en aquest sentit, ara, tenint en compte aquesta situació que ens explicaves i el que ens explicaven també des del CIES, que és aquest creixement del sector de la construcció, com s'estan cobrint aquestes necessitats de personal?
No es cobreixen, s'allarguen el temps les obres. No hi ha una altra solució. O sigui, si al final tu tens 5 obres per realitzar i no tens personal per realitzar-les, però ja no parlaríem només de personal, que aquí és una cosa important, parlaríem de material, parlaríem de transport, parlaríem de la guerra d'Ucrània, parlaríem de tot el que succeeix actualment en el sector de la construcció, i això el que fa és enredar-hi obres, i les obres que es tenien d'executar aquest any s'enrediran per l'any que ve, i si ara a sobre ens venen els Next Generations amb unes inversions brutals, pues tenim la resposta que tenim actualment per part de tots, en el qual només s'han demanat entre un 17 i un 20% de totes aquestes ajudes i s'executaran les hores que es puguin executar i les que no, pues, es quedaran pendents. No n'hi ha més, o sigui, una altra sortida no en tenim.
Per què no? És a dir, el problema és que no es pot agafar un treballador, perquè penso, per exemple, en molta gent que busca feina, no? No pot entrar a treballar a l'obra en una determinada edat, o sí que pot, o quines dificultats us trobeu en aquests casos?
Fins als 18 anys no pot entrar una... Segons la normativa, fins als 18 anys no pot entrar una persona a treballar en una obra. El tema d'aprenentatge, per exemple, que pot succeir, no sé, amb altres sectors, en el qual hi hagi un taller i un nano uns 16 anys pot entrar d'aprenent i se'l pot fer un contracte, a l'obra no, perquè l'obra no és un taller, l'obra és un lloc de treball, ja està establert així, s'està donat d'alta com a lloc de treball, però a una obra un nano uns 16 anys no pot entrar, ni en 17, o sigui, fins als 18 anys no pot estar en una obra. Pot estar en una escola-taller, però no en una obra.
Però vull dir que hi ha bosses de persones sense feina, no? Hi ha bosses de persones aturades. En aquest cas, aquest tipus de persones no acostuma a buscar feina a l'obra?
No, normal, ja és el que dic. Una persona amb 20 anys, 21, 22 anys, busca altres sectors, no la construcció. Primer perquè el desconeix, i després perquè ja, amb aquesta edat, el que necessita és començar a treballar i funcionar ja. L'obra està oberta a tothom, el que saps que és veritat que ja t'ho he dit. La gent avui en dia, per començar a treballar a l'obra, ha de tindre una sèrie de cursos i preparacions que s'han de fer abans. O sigui, ha de tindre una sèrie d'hores en riscos laborals, ha de tindre una sèrie d'hores amb treballs en alçada, en treballs especialitzats, i això s'ha de fer abans. Per tant, una persona que tingui una necessitat pot entrar a treballar a l'obra, però el primer que hauria de fer és fer aquests cursos. Si no els té, doncs els ha de fer. Perquè és que si no, no pot entrar a l'obra, i això sí que jo no ho canviaria. Això sí que és una de les coses que sí és veritat que hem avançat molt en el tema de seguretat, que era un tema que era molt complicat a les obres. Uh-huh. I jo crec que això, entre tots, hem fet un esforç i hem de continuar fent un esforç cada dia perquè els nostres treballadors cada vegada treballin més segurs i nosaltres mateixos. O sigui, les obres tenen de tindre seguretat, igual que pot tindre un altre sector.
Per acabar, et volia preguntar precisament per el que citaves ara, no? La situació al sector de la construcció, amb la dificultat per trobar materials, amb les conseqüències de la guerra d'Ucraïna, amb l'increment dels preus. Recordo que parlàvem amb tu fa temps i parlàvem de què passaria amb obres privades, no? De gent que s'enganxaria els dits, no? Veient que el pressupost inicial podia canviar molt, no? Del pressupost definitiu. No sé si us heu anat trobant amb situacions d'aquestes.
Sí, sí. Bueno, si parleu en particulars que han fet obra en els últims anys, sobretot en aquest últim any us hauran dit, o sigui, a tots, no crec que cap hagi tingut una no sorpresa, els hi deu haver pujat el pressupost entre un 20 i un 30% per acabar aquestes obres. Però és que ja no és una cosa que controlem nosaltres, que és incontrolable. És incontrolable el cost d'energia. L'altre dia parlàvem que sí que una fàbrica pot tindre aduplat o triplicat el consum d'energia que ha tingut dintre de la seva fàbrica. Però és que una obra no deixa de ser un lloc de treball com una fàbrica. Vol dir que tenim uns provisionals de llum, uns provisionals d'aigua, tenim tota la maquinària que no és elèctrica, van gasoil, i tot això els costos ens ha doblat. O sigui, els costos abans d'una obra, perquè ens fem una idea normal de cost de llum, que grua, formigoneres, tot això, podrien ser una mitja de 2-3.000 euros aproximadament al mes, 4.000, depèn del volum de l'obra, ara han doblat, eh?
2-3.000 euros al mes?
Sí. De consum de llum, eh? Sí. De consum de llum. Sí.
Si ara estem en 4.000, 5.000 euros.
Totes les maquinàries de grues que van en trifàsic, en 380 i tot això, o sigui, els consums aquests s'han disparat una barbaritat, i a més, quasi tot el consum és diurn. O sigui, nosaltres a la nit no treballem i tampoc podem ficar plaques solars per treballar. O sigui, tots aquests consums s'han multiplicat també a les obres grans. Una gran obra gran de construcció, la qual té 2-3 grues i tot això, els consums de llum s'han multiplicat per 2. I això, tothom parla en els seus sectors de tot això, però és que el sector de la construcció no deixa d'estar extern de tot això, eh? També ho pateix, eh? I la seva maquinària també ho pateix, tot això, eh? També ho patim, o sigui, el promotor constructor també pateix això.
Tot i això, de moment, la feina no ha baixat, no?, el volum de feina que teniu?
No, però clar, si cada vegada tenim menys treballadors...
Però vull dir que, malgrat l'increment dels costos, no?, el seguiu tenint aquesta demanda, no?, de construcció, tant per part d'obra pública com per part de privats, amb reformes, obres privades, etc.
Sí, perquè al final, o sigui, és una demanda, o sigui, la construcció no és un luxe, que ens entenguem, la gent necessita vivendes per viure, i la gent necessita reformar, i la gent necessita reparar, i els ajuntaments necessiten reparar els carrers, les voreres, tot això s'ha de reparar, es pot, un any pots ajustar-te el cinturó com a administració o dos, però al final l'has de començar a reparar, i al final necessites mà d'obra, i necessites gent especialitzada perquè ho faci. O sigui, al final algú ha de realitzar tot això. Tant com parlem en tots aquests foros i tot això, no sé, exemples com el 30% de reserva i no sé i què més, al final algú ha de realitzar aquestes feines. Vale, farem el que es decideixi que és millor per la societat, però al final algú ha de realitzar aquestes feines. No? Entenem que això és manual. O sigui, que no hi ha una màquina avui en dia que arribi, o un robot que arribi i en realitzi totes aquestes feines, que l'obra... és molt complicada en si, que actuen molts agents, tant industrials com tècnics, com controladors, per realitzar una obra. O sigui, és una cosa que es realitza manualment. Una totxana avui en dia encara es col·loca i es col·locarà manualment. Una rajola, tot això es fa manualment. Un ferrer munta unes portes, uns arratxes, un fuster munta tota la fusteria. Tot això es fa manualment encara i es realitzarà així. I per tant això es necessita mà d'obra darrere. I o comencem a treballar els oficis, que els estem perdent tots, la majoria, perquè estem inventant altra sèrie de coses, em refereixo a virtuals i de més, i ens centrem en les necessitats que tenim, perquè al final hem de viure en la gent ha de viure en algun lloc, i ha de viure en llocs dignes. No pot ser que visquis en una casa en goteres, o feta malbé, o fet un desastre. Al final tot això s'ha d'arreglar. I per tant la feina, el sector de la construcció, sempre hi ha feina. És un sector segur. A part de les bombolles immobiliàries i tot el que li intentem de dir, però la base del sector de la construcció és un sector molt ferm, molt estable, amb uns llocs de treball molt estables, amb treballadors que ara tenim a les plantilles en 50-55 anys que han començat a treballar en 16-17 anys i que tenen la seva vida, han mantingut a la seva família, tenen les seves propietats i que tenen un treball molt digne i molt ben valorat.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui el Toni Palet, president del Gremi de Construcció de la Comarca. Gràcies i que tinguis un molt bon dia.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Adéu.
Adéu.